Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 a la sintonia de Catalunya Ràdio i que, com sabeu, aquesta temporada podeu escoltar en podcast des de vilaweb.cat a partir de cada divendres i després a través de més de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans, que cadascuna l'emet a l'hora que li convé, o que li va millor, el dia que li va millor, etcètera, etcètera. Per tant, totes les referències temporals que fem en el programa, i avui en farem unes quantes, doncs poseu-les en context. No necessàriament corresponen al temps en el qual vosaltres esteu escoltant el programa. Això ja sembla Matrix, tu, com mare de Déu, quin començament. Com sempre, el Martí Crespo, què tal?
Bé, aquí esperant la tardor.
Caram, pues si fot
hem passat d'estiu a hivern, per això.
Ah, vale, vale. El Joan Jofre, que avui ens explicarà què? Alguna cosa rara que explicaràs avui?
El nom tècnic es diu plans de contingència. Traduït és salvem els mobles.
Mare de Déu. Bé, d'acord.
Quan tot falla, què podem fer?
Com sempre ja sabeu, a la segona part del programa en Joan Jofre ens explica com no hem de morir digitalment, quines coses hem de fer per no passar problemes i plans de contingència sona a que realment intentarem això. I avui és dels programes que hem de fer dempeus perquè tenim amb nosaltres tenim la gent d'entaviana.cat, que són, ja sabeu, jo sóc un fan declarat, crec que tinc el carnet número 4.322 del Club de Fans d'Entaviana.
Sí,
tenim el Xavi Pastor.
Bon dia.
I el Jordi Callits.
Bon dia, Vicent. Sí.
Esteu bé? Tu m'han dit que tornes de Nova York.
Sí, he arribat ara d'unes vacances.
D'expandir en Taviana per Nova York, encara sí, no ha arribat això.
Sí, he anat a mirar local.
Home, allà local en tenen.
Sí, no he acabat de trobar res que em fes López, tu, de moment.
En Taviana.cat, ja ho sabeu, molts, és una empresa molt, molt coneguda. De les Borges Blanques, encara no havia dit les Borges Blanques, em sí. Mataran les Borges Blanques,
sí.
Si no ho dic. Una de les empreses pioneres en aquest país en internet, de les que millor disseny fan, si no la millor, de les que tenen idees més brillants, en fi, són un exemple per molts motius de lo millor que té la internet catalana. Amb els amics d'Entaviana, per tant, amb el Jordi i amb el Xavi, parlarem durant tota aquesta hora ací a l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com sempre, com cada setmana el Martí Crespo fa una explicació de qui són els nostres convidats. No sé si aquesta setmana val necessària, si és necessària, perquè pràcticament tot el món coneix aquesta parella, però més que siga perquè el Martí pugui fer el seu exercici estilístic, doncs l'informe de Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs bé, gràcies, Vicent. Ara fa 35
anys... De res,
anys,
és un cafè.
Això, ara fa 35 anys doncs, que es va estrenar al Villarroel Teatre de Barcelona una de les obres més conegudes de la companyia de Goll de Gom, Entaviana, basada en textos de Pere Calders i en música i cançons del mític Jaume Sisa. L'originalitat del musical, suposo, que va inspirar doncs, l'any 95, un grup de joves professionals del disseny a l'hora de batejar, des de les Borges Blanques, doncs, a la seva empresa de desenvolupament de projectes web i digitals. De fet, gràcies a l'empenta de l'estudi web més veterà i probablement més singular del país, la capital de les Garrigues es va convertir ràpidament en el Silicon Valley català.
L'Olivera Valley, li deia, no?
Silicon Pagès, segons els seus termes. I és que de Can Entaviana han sortit grans webs corporatives, doncs, com algunes de La Vanguardia, la Fira de Tàrrega, el Consell General de Cambres de Catalunya, Diputació de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Institut Català de la Salut, etc. Però també moltes pàgines i aplicacions vinculades doncs, moltes vegades a mobilitzacions socials i polítiques de les Borges, però també del país, com les, per exemple, les que impulsa doncs, l'Assemblea Nacional Catalana. I és que des de les Borges, doncs, la gent d'Antaviana es va imposar des del començament, doncs, a portar el seu talent als clients, però també a la societat. Van tenir la idea, al principi de la popularització d'internet a casa nostra, i ara torno enrere, de proposar Santa Tecla, que potser ens servirà després per explicar això de les contingències i salvar els mobles, doncs de proposar Santa Tecla com a patrona de la xarxa
i fer-li una capella virtual.
Exacte, virtual, santatecla.org, que encara funciona.
Sí.
I en tots aquests anys d'activitat, de fet, no han parat de donar suport, doncs, a enginyoses iniciatives, doncs, al poble mateix, a les Borges, com l'assaig de la festa de la celebració de la independència, que serà aquest dissabte i de la qual també en parlareu, suposo. Una altra dada, ja només per deixar, doncs, constància de la singularitat d'Antaviana, és que deu ser una de les poques empreses del sector amb un decàleg de responsabilitat social on es declara, doncs, compromès amb l'entorn i el desenvolupament econòmic i social de les Garrigues. Bé, i podríem continuar, però ja ho fareu vosaltres, potser.
No, però prou, perquè si no al final ja no hi cabríem, sí. Aquí ja que ens estem omflant ja.
Escolta'm, comencem pel començament. Vosaltres sou de la gent més veterana de totes, des que estàveu a l'inici,
L'any 96.
El Jordi senyala el Xavi quan diguem jo no sóc tan vell.
Que parla el padrí.
Jo no sóc tan vell. Sempre, amb gent com tu, Xavi, sempre em pregunta, tu t'imaginaves que això seria això que és ara?
Que aniria així?
Sí.
No, jo crec que no ens ho pensàvem de cap manera. Home, ho intuíem. Jo crec que vam ser... juntament amb vosaltres i amb tota una sèrie de gent al país que ho intuïa, que vam ser potser dels primers que vam veure que això estava cridat a canviar moltes coses. Nosaltres, amb el nostre cas concret, el que estava cridat a canviar és les barreres físiques, que això ho vam intuir de seguida. Érem al poble i vam dir, home, des del poble podem treballar per tot el món. Jo tinc un germà 4 anys més gran que ell, ja va venir a estudiar a Barcelona i es va quedar. Nosaltres, només amb 4 anys de diferència, amb l'adveniment d'internet, vam poder fer l'aposta de dir, doncs, home, ens quedem al poble i intentem treballar des d'aquí. I s'ha demostrat que això ha anat cap aquí, no? Després, clar, a banda d'això que és molt evident, de les barreres físiques, hi ha tot el tema conceptual, a nivell de comunicació, els canvis que ha generat... Ara, especialment el tema de les xarxes socials, això sí que no ho intuïem de cap manera, no? Perquè nosaltres som de la internet 1, no? De la 1.0, sí. De la unidireccional, de la que va de dalt cap baix, i aquesta és la que va néixer primer, que no era res més que reflectir l'esquema tradicional de la comunicació, de la publicitat, no? Vertical, missatge... Hosti, però quan va arribar això de la... conversa, no?, en lloc de
l'altaveu.
De l'altaveu. Hosti, això ha sigut la clau, la clau de tot.
I, evidentment, al costat d'això n'hi ha molt d'esforç, molt de treball, només la gent que està portant projectes com el vostre sap els mal de caps i les hores, són 17 anys de pencar molt i de fer molta feina. Hi ha la creativitat, que a vosaltres sembla que no us esgota mai. Jo sempre estic esperant a veure quin dia Antaviana es queda sense idees, però constantment teniu idees, esteu a la punta. Què és el més difícil? Què ha estat el més difícil per vosaltres? Aquests anys, el que més costa.
La veritat és que no tenim la sensació que hagi estat complicat. Jo realment m'han passat volant perquè jo crec que hem aconseguit generar un ambient de treball i un ambient on aquesta creativitat i aquestes ganes de fer coses diguéssim se fomenten, no? I quan algú diu alguna idea esbojarrada, en lloc de bandejar-la d'entrada, doncs n'hi ha un altre, segurament aquest que tinc a la vora, el Jordi, que diu com? Això ja està fet. I acaba sortint, doncs anem estirant el fil, no? Llavors aquest ambient de treball ha fet que, home, el que ha estat més difícil de vegades ha sigut això, projectes, relació amb els clients, vaja, que és una mica lo fet de que nosaltres vam començar 3 persones que no estàvem gens preparats per gestionar una empresa perquè ens vam ajuntar, perquè ens agradava fer webs i hem acabat gestionant una empresa que no estàvem, considero que no estàvem
no en sabíem prou, n'hem hagut d'anar aprenent a clatellades. A banda d'això, jo crec que ens ho hem passat molt bé. És a dir, no tinc la, quan miro 17 anys enrere no tinc la sensació de coses difícils, sinó de allò que cada matí t'aixeques una mica amb il·lusió, no? I amb ganes de fer coses, no sé.
Això ho dic jo perquè que es nota molt.
El Xavi no ho dirà, però ja ho dic jo. El Xavi té la capacitat, ell que s'encarrega de portar els projectes amb els clients i el dia a dia amb el projecte i a vetllar perquè surti tot bé, ell té una capacitat de crear un vincle amb el client que crec que molt poqueta gent té. Ell ha arribat a fer amics amb els clients, amb el que ha estat. Això és veritat, és així, ell no ho dirà, no, perquè diu, jo vaig molt fàcil, marxa, marxa. Perquè ell ja li deu sortir amb ell i tal, però ell té aquesta capacitat. Hi ha molta gent que quan ha de començar un projecte, i va molt perdut, sobretot anys enrere, quan s'havia de començar un projecte web, etc., clar, anava molt perdut. Ara tothom més o menys ja ho té una mica agafat per la mà quan s'hi posa amb aquestes coses, però abans no. I el Xavi feia de bon samarità en aquest sentit, els acompanyava. No? I això ha generat al final una amistat, inclús nosaltres al final deixem de tractar amb clients per començar a tractar amb no amb amics, però sí amb gent amb la que tens un grau de confiança molt elevat. I aquesta és la màgia que té el Xavi. Com que sé que no ho anava a dir, ja ho dic jo.
No, i quasi tu també.
Ah, això ja. Intentem.
Clar. Escolta'm, l'espot no l'hem fet encara, perquè clar, hi haurà molts oients que estaran dient, ah, sí, tots donen percentatge, que sabem qui és Antaviana, però qui són aquests tios d'Antaviana? Vale, ja sabem que són de les Borges, que són magnífics, que són fantàstics, que porten molts anys.
Nosaltres no ho sabíem, que érem tan bons.
Divertint-se.
De venir aquí.
Poden anar, els oients poden anar a www.antaviana.cat i allà hi trobaran bona part de la seva producció, no tota, perquè han fet tantes coses. Un dia hauríeu de fer un llibre. Han fet tantes un llibre d'Antaviana, heu fet tantes coses que no és fàcil, però feu-me l'espot dos minuts. És a dir, jo per què hauria de treballar Antaviana, per què treballaria pel Jofre, que li faríeu? Ara que està calladet allà.
El Jofre.
És a dir, què feu? Exactament què feu? La gent s'adreça a Antaviana quan necessita què?
Costa molt explicar, explicar-se un mateix costa molt. Però, clar, el més senzill és dir que fem projectes digitals que giren a l'entorn del tema digital. Com que hi ha tantes disciplines implicades en aquest tema, també fa de mal dir que dius, no, és que fem pàgines web, o fem intranets, o fem eines a mida, o fem comunicació 2.0, no? O fem assessorem. Hi ha tot un seguit de serveis que van associats al que en podem dir la presència en xarxa d'una empresa, no? O d'una institució. I llavors podríem dir que aquest és l'entorn on ens movem. Uh-huh. Això es pot acabar concretant amb que algú no té gens de presència i li fem doncs, una pàgina web, o que algú necessite, com ara venim d'una reunió, per exemple, on estàvem parlant d'eines que utilitzen la tecnologia web, però que serveixen per millorar processos d'una institució, processos de treball que faciliten la feina, no? Amb organitzacions així una mica complexes. O bé es pot acabar traduint doncs, amb una mica d'assessorament amb el tema de xarxes socials, perquè no, les empreses intueixen que s'hi han d'acabar posant, però no acaben de saber una mica l'estratègia a seguir. És a dir, té moltes potes. No? El denominador comú potser és una mica el que ha anunciat el Jordi, que jo crec que potser és un dels valors afegits que podem oferir nosaltres, que és l'assessorament una mica amb franquesa. Aquest fet de ser de poble, és el trasladem també a l'hora de treballar, no? Vull dir, tu, a diari, jo suposo que també us passa a vosaltres, a diari s'està veient, a internet, com que es tracta amb clients que no dominen molt a nivell tècnic i a nivell, perquè és una cosa relativament nova, doncs és molt fàcil que t'enredin, diguéssim, no? En aquest sentit, o que, per exemple, et montin un servidor que està sobredimensionat. No sé, nosaltres veiem a diari això, gent que tenen un Ferrari per anar a buscar caragols, per entendre's, no? O per anar a buscar bolets. I no sé, i llavors doncs nosaltres el que, si veiem solucions que no són aconsellables o viables o per l'experiència que podem acreditar, doncs pensem que no funcionaran, sinó que funcionarà més una altra cosa, doncs crec que ens hem distingit per això, no? Sempre.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Diguis, no, i a banda d'això, doncs home, suposo que llavors el resultat final, nosaltres ens definim com artesans de la web, no? Aleshores, o artesans digitals. Aleshores, una mica volem recuperar aquesta imatge de l'artesà, del treball amb molta cura, amb molta estima, no? I acabar fent peces, productes, doncs vaja, potser amb un punt més de valor afegit que l'estàndard, no?
Doncs mira, justament això dels artesans de la web, volia preguntar-vos, clar, amb 17 anys treballant-hi, suposo doncs, que teniu una perspectiva una mica de com ha evolucionat el món web, justament, i fins i tot si s'està superant. És a dir, aquí hem parlat molt sovint en el programa de l'arribada de les apps, de les aplicacions, de les xarxes, i una mica el paper aquest que cada vegada sembla que la web quedi com una cosa ja del passat, no? També.
Sí.
Clar, vosaltres en toqueu moltes, i voldria saber també una mica aquesta perspectiva. D'una banda, si doncs, tecnològicament, tècnicament, doncs, com ha anat evolucionant i si realment ara són molt complicades o al revés, o potser ara és més fàcil, tot i que es presenti, que tinguin unes possibilitats infinites respecte al 96, i d'un altre això, no? Si veieu, si a vosaltres us arriba, doncs això, no? Que la web ja passa a ser ja com una cosa més, potser secundària, i que ens encaminem cap a un altre, jo no, uns altres formats.
Jo potser ara decebré amb algú que ho pensi, però jo no tinc la sensació que la web estigui passant... És a dir, m'explico. Jo crec que ara hi ha com dos corrents, diguéssim. S'ha popularitzat el fet de que tothom pugui tenir web a través d'eines molt automatitzades que permet, és a dir, el fet de fer una pàgina web senzilla és una cosa que es pot automatitzar, fins i tot gratuïta i tot això, però al mateix temps, el fet de fer pàgines web una mica complexes s'ha anat com complicant, tant a nivell de programació com ara, per exemple, parlem de responsive web design, no? Que és com fem que una web s'adapti a tots els dispositius que hi ha, que contínuament estan sortint noves resolucions de pantalla. Abans sempre estàvem pendents de que si la... Vinga, va, que ara sembla que ja canviem de resolució, de 800 passem a 1200, va. Ara no, ara senzillament les webs són líquides, no? S'adapten. Si surt una tablet, ara l'Apple doncs, treu un model nou de iPad que resulta que té 200 píxels més de resolució, doncs no passa res, perquè està tot ja estudiat perquè es vagi adaptant, no? Això, l'HTML5, que permet també que pràcticament ens puguem oblidar del flash, allò de l'històric aquell flash, no? Que ara pràcticament es pot fer el mateix o més coses amb HTML5, és a dir, va evolucionant. I d'altra banda, jo crec que la web, tot i és amb la web corporativa, s'ha quedat com a campament base, diguem. Abans era, tu fes una pàgina web i una mica la reflexió era dir, ja vindran, no? Ja em trobaran. I clar, i tota l'evolució actual doncs demostra que no, que tu has de tenir el campament base com a pàgina web, fins i tot per com emmagatzemar les dades, no? I tot plegat. I després has de sortir a l'arena de les xarxes socials a anar a pescar, no? a interlocutar amb la gent, amb el teu públic, perquè realment és allà on es mou, no? Però un cop el tens, doncs representa que la web fa com de campament, no? Una mica seria la metàfora.
Inclús a nivell de tenir controlat tot el teu propi, tota la teva pròpia cartera de clients, tot. Si tot acaba amb el Facebook i tot acaba amb el Twitter i tot acaba amb aquest tipus de xarxes socials, al final tu no mai tens un campament base, que és del que parlava el Xavi, al final el que tens és una sèrie d'elements que t'ajuden a difondre el que tu estàs venent, però no tens res més, no tens una base on tu puguis...
Les incursions. No?
Exacte, perquè tampoc sabem, que és l'important, tampoc sabem com acabarà tot això. Per tant, sempre tu has de guardar una mica aquest trosset de terreny teu per tenir-lo sempre tu.
Ja comencen a sortir, veus... amb aquest núvol, no? Ara tot és el núvol, tot és ben bé, no acabes de saber on són les dades, tal. Clar, i una mica els consultors aquests més de més renom sempre alerten del fet que no pot ser que tu, per exemple, totes les teves bases de dades acabes cedint doncs, a Google, a Facebook, o a un d'aquests, és a dir, que perdis, en certa manera, la propietat de les teves dades, no? Per tant, sí que jo crec que va perdurant això, el fet de tenir un campament base amb les teves eines, amb les teves dades, sobretot, i després, val, el fet no es pot girar a l'esquena el fet de que hi ha xarxes socials, també s'ha complicat molt el tema de posicionament a Google, no? Que és tot una disciplina que ha anat evolucionant per ella sola, no? Aquesta lluita per sortir als primers llocs, que també, clar, això sí, també ha sigut una evolució des de, ara que dius, repassem la història, doncs des de l'Altavista que navegàvem nosaltres, no? Que era una cosa doncs, que ens ajudava, en certa manera, al fet de que avui en dia naveguem per Google, no? Naveguem, anem a la primera plana, li dediquem 5 segons o 6, si veiem que ens pot resoldre la tasca que anàvem a fer o la informació que anàvem a buscar, doncs continuem, i si no, tirem enrere cap al segon, i aleshores bueno, la manera de navegar sí que ha evolucionat molt cap a la immediatesa, cap a que ho volem tot molt més ràpid. Per tant, també, quan construïm webs hem de pensar-hi en això, no? de que l'usuari ens hi dedicarà 5 segons o 7 segons a tot estirar, i si més no, li hem de poder explicar què coi ha anat a fer cap allí, no? Perquè no, ja no ens podem entretenir a fer floritures.
Tu has parlat de l'HTML5 i jo crec que això ha sigut el que li ha donat una mica, una altra vegada, vida a la web.
Sí.
I quan la gent es pensava que ja estava morta perquè tot serien apps, l'HTML5 sí. Ha vingut a rescatar-la.
Sí, sí.
L'HTML5, per als oients que no sàpiguen de què va, és simplement el codi que fabriques la web va fer un salt major de l'HTML4 a l'HTML5.
Exacte.
Que, per explicar-ho d'una manera fàcil, doncs permetia moltes animacions, molta interacció, moltes coses que abans eren molt complexes de fer, que requerien altres programes. A partir d'ara es pot fer vídeo, per exemple, ensenyar vídeo amb HTML5, ja no necessites un programa per a que t'ensenyi vídeo. Va ser un gran salt.
Sí, exactament. Sí, sí, i clar, i ha fet des d'això, el Joan, que li ha donat com una revifada, no?
I molta gent que s'estava plantejant lo de les apps ha dit, podrem un HTML5, ja mato totes les meves estratègies.
Clar, una mica la resposta de la web a les apps, avui en dia, és aquesta, el disseny adaptatiu. I la reflexió és dir, moltes vegades sí que necessites una app, no? Perquè ha de fer una sèrie d'interaccions, tal, però molts cops vols dir que no n'hi ha prou amb que tinguis un web que sàpigui detectar que tu l'estàs visitant des d'un mòbil, i si tu ets un mòbil, doncs jo ja m'adapto i fins i tot et puc ensenyar un menú diferent que tingui en compte el fet de que tu estàs plantat al carrer, al mig d'una ciutat, i que potser les informacions que necessites no són exactament les mateixes que si estàs assegut en un escriptori, no? Per tant, això ho podem fer. Abans has anomenat la Fira de Targa. La Fira de Targa, si la visiteu des d'un mòbil, veureu que s'adapta. Però, a més, durant els dies de la fira, vam fer una web provisional, que només durava 3 dies, on si detectava que tu entraves des d'un mòbil o des d'un iPad, no ho sé exactament, però des d'un mòbil segur, senzillament deia, hi havia 4 botons, de què fan ara, què fan d'aquí mitja hora, i 3 o 4 coses molt bàsiques, i no va ser necessària cap app en aquest sentit, no? I deixo caure una dada que la vaig sentir l'altre dia i em vaig esgarrifar una mica, el fet de que em penso, això potser Vicent ho sabràs més tu, crec que hi ha 400.000 apps que no s'han descarregat mai a la vida, o no sé en qui li vaig sentir dir...
Que hi ha apps cadàver, sí, sí.
Sí, que dius, home, potser aquesta falera de fer apps, potser ara és el que tothom pensa o intueix que s'ha de fer, però realment quan tu entres a l'arena de lluitar pels primers llocs de l'Apple Store o del Market, no? Uh-huh. A lluitar per ser dels primers, allò és una, es veu que és una lluita ferotge, i per tant hi ha moltes apps que s'acaben quedant... Nosaltres n'hem fet d'apps, i en fem, però amb aquesta línia de l'assessorament franc que us deia, jo veig que moltes vegades no és necessària. O serà una despesa.
L'app sempre diuen que és important per estar en el Google Play i l'App Store de Mac, que te posiciona, diguem, però clar, te posiciona si estàs en condicions de ser posicionat, no?
Clar.
Perquè si no, estàs allà avall i tampoc...
I tens un botonet a la pantalla. Per mi el més important d'una app és que tu trobes un botonet a la pantalla.
Sí, però ara això també pots fer botonets, pots fabricar-te. He vist moltes moltes web, webs, que moltes aplicacions que són web, que quan salta te diu vols posar-te a la pantalla i apareix.
Sí, és una icona
amb un
link.
I te fabrica una icona amb un link, que tampoc... Jo crec que depèn molt, efectivament, del que tu dius. Depèn en cada cas d'allò que t'interessa, no? I te convé o no te convé i ja està, no? I simplement això és la gran qüestió a mirar.
Una mica és això que dèiem abans de l'assessorament, de que el client en general sent tocar campanes, llegeix, cada cop és veritat que és això que deia el Jordi, que està més assabentat, però, coi, sí que veus que de vegades t'estan demanant coses com ara apps, quan dius, home, jo crec, i jo no em tallo a dir-ho, dic, home, jo crec que no és necessari. Ara, si us voleu gastar una milionada, fer una app nadiua, no, de iOS i venga i per Apple i per tal, perfecte, endavant, però en molts casos jo diria que no caldria. Altres vegades sí.
Això és l'internauta aquesta setmana, xerrant amb la gent d'Antaviana.cat, que s'aplaudeixen entre ells, està molt bé, Jordi. Acabes de quedar perfecte. Jordi Calvís i el Xavi Pastor, els dos cracs d'Antaviana.cat, que des de les Borges Blanques fa ja un bon grapat d'anys que ens estan donant moltes lliçons a molts de nosaltres. Després de les musiquetes, després de la publicitat, tornarem amb el Joan Jofre explicant-nos què es diu, que ens anaves a explicar com no hem de morir.
Què són els plans de contingència?
Què són els plans?
Com no hem de morir?
L'internauta, amb Vicent Partal.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els que realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa-te'n a lkxa.com. Som joves com tu.
Freixenet.cat, Pimec.cat, Munic.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Decathlon.cat, Eisman.cat, IBM.cat.
Els de fora també. Registra el teu domini.cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
Atenció, i en aquest instant fa entrada a la Sala de les Estrelles la grossa de cap d'any. Caram, aquesta dona sí que té cap. Bé, recordem els nostres oients. Sorteig 31 de desembre. Primer premi, 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros.
Nou sorteig grossa de cap d'any. La grossa de Catalunya.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan, a veure, resol, va. Plans de contingència.
Plans de contingència. La setmana passada, recordes...
Se'm sona a mi el general Patton, no? Una cosa de les pel·lícules.
La setmana passada vam estar parlant de còpies de seguretat.
Sí.
I en general...
Tema que ha motivat una certa polèmica.
Una certa polèmica.
Molt bé.
I en general parlàvem de les còpies de seguretat que tu fas per casa teva. I aquesta setmana volia parlar una mica per les petites i mitjanes empreses, com intentar solucionar els problemes de còpies, però no només de còpies, sinó el que fas quan tens un desastre. I el que has de fer primer és planificar-ho. I això se'n diu un pla de contingència. Perquè si algú se n'en recorda, a Madrid fa uns 7 o 8 anys es va cremar aquell edifici, l'edifici Windsor, recordeu? Que va deixar-ho tot fet... Un, unes escombraries i va cremar moltes empreses allà dins. De les, totes les que hi havia, n'hi va haver dos que van seguir treballant i totes les altres van plegar. Hi ha una estadística que diu que un 20% de les pimes, l'estadística és americana, però suposo que les podem extrapolar aquí, un 20% de les pimes en els propers 5 anys tindran un problema greu informàtic. I pràcticament cap se'n sortirà, perquè no tenen plans de contingència, no tenen previst què passarà quan tinguin un problema greu. A veure, i sobretot, el que hem de pensar, un pla de contingència és què pot passar si se'ns crema l'edifici, si entra un lladre i ens destrossa els ordinadors.
Estàs d'un positiu avui, que tomba de tos.
En Taviana m'han escoltat.
Bon rotllo.
No, què hem de fer? Què hem de fer? Hi han coses que hem de preveure-les abans. Per exemple, una cosa elemental. Agafem els ordinadors i no els servidors, no els deixem a terra. Perquè si s'inunda l'edifici i només tenim un pam d'aigua, els servidors s'aniran a fer punyetes. Una cosa tan senzilla com posar-los a sobre d'un calaix o a sobre d'uns palets et soluciona que si allò plou no quedin anegats els servidors. Bé, és igual. Anar a fer una mica de resum. Primer de tot, hem de definir quines són les coses que nosaltres volem salvar de la quema, i l'ordre per les que no volem salvar. Normalment, la que més ens importa són les dades de facturació, les de comptabilitat, és a dir, allò que a l'endemà d'un incendi volem seguir treballant, és a dir, volem seguir fent factures, volem saber els noms i les adreces dels nostres clients. Bueno, no ens interessa tant, però també convindria saber els noms dels proveïdors que els hem de pagar les factures. Doncs totes aquestes coses, nivell 1. Nivell 2, tenim un grapat de documents, de Words, de fulls de càlcul, de pressupostos, de planificacions, totes aquestes coses, nivell 2. I 3, que no és que no sigui important, però que no canvia cada dia, tenim els programes i els sistemes operatius dels nostres ordinadors. El poso en nivell 3 perquè això, una vegada l'has posat a l'ordinador, això no ho canvies cada dia. I amb una còpia en algun lloc ben guardadeta ja en tens prou. Heu de recordar també que tenim altres processos que potser no els tenim a casa, però que hem de preveure que han de seguir funcionant. Un mail pot ser, per exemple, un cas concret. Normalment el mail no el tindrem a casa nostra, però heu de pensar què passa si tenim un desastre amb el mail. A continuació, una vegada sabem què tenim, heu de preveure quant de temps necessitem o quant de temps estem disposats a estar sense aquell servei. I, evidentment, serà més senzill i més barat si nosaltres estem disposats a estar 15 dies sense comptabilitat que si diem, no, si és que jo necessito facturar l'endemà. O un senyor que té una web de venda online no pot estar 15 dies sense la seva web. O sigui, si pot estar 15 minuts, millor que 2 hores. Ha de tenir previst com tornar a posar-se en marxa en tan poc de temps. 3, definiu com copiarem i com recuperarem les coses. L'altre dia explicàvem que com a mínim hem de tenir un sistema continu de còpies en local a casa, però que també n'hem de tenir un fora. Aquest que tenim fora, hem de tenir previst com recuperar-los. Clar, si el tenim a casa i se'ns crema, només ens quedarà el de fora. Si el de fora tenim uns quants gigas, recuperar-lo ens costarà una estona. No el tindrem d'un dia per l'altre. Potser hem de preveure tenir un sistema amb un ordinador, amb algun servidor, algun altre lloc, relativament a prop de les nostres oficines. Relativament, vull dir, potser el poble del costat.
Les Borges, per exemple.
Les Borges, per exemple. Això, hi ha empreses que s'hi dediquen a tenir sistemes de recuperació immediata. Heu de preveure on el tindreu, això. Si el tindreu, si sou de Barcelona, si el tindreu a les Borges, doncs potser desplaçar 200 persones és una mica empipador. Però si sou una petita empresa, que sou 2 o 3, i podeu començar a treballar a partir de l'endemà a les Borges, seria perfecte.
Allà 2 o 3 encara hi caben.
Veus?
200 ja no, crec.
No, però tenir un lloc on tinguem un ordinador que va copiant cada dia les coses que tenim al nostre servidor i que en 2, 3, 4 hores podem tenir-lo funcionant per seguir treballant, és fantàstic. I al final hi ha dos punts que és important. són quasi tan importants com tota la planificació. Un, documenteu tot això i formeu a la gent que després ha de posar-ho en marxa. És a dir, no us espereu a que funcionarà així sol. I dos, sobretot, proveu abans. Quan les coses funcionen, feu totes les proves.
Sí, perquè jo conec un que li va passar, que li feien còpies de seguretat i a la que va necessitar les còpies de seguretat no havien copiat.
Sí, proveu.
Això pot passar.
Proveu. Quan les coses funcionen, provar-les és fàcil. Veure que tot allò funciona. Si teniu unes còpies de seguretat, com diu el Vicent, mireu que aquelles còpies tinguin alguna cosa dins. No cal que m'aixequeu la informació que teniu amb la còpia. No, feu-ho amb un altre ordinador, perquè quedaria molt lleig que intentéssiu esborrar el que teniu i que esborri i després no recuperi. No cal ser suïcides.
Però al final, per tant, tot es resumeix en sentit comú. Com diria Mariano Rajoy, amb seny. Amb seny.
Però sí, al final, totes aquestes coses és sentit comú. És a dir, aixecar el servidor perquè no se't mulli, tenir-lo, per exemple, si teniu un grup de servidors, tenir-los en una habitació tancada perquè no hi hagi un accident, que algú sense voler o els desconnecti, o algú entri amb un martell i els hi doni cops. Si l'habitació està tancada i només té accés la persona o les persones que són responsables d'allò, ens podem estalviar molts problemes. Això és seny, simplement.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb els amics d'antaviana.cat. Que per cert, volia comentar, vosaltres, la gent no n'és conscient, però els vostres dissenys, ara sí, diguem, fins i tot en paper, últimament estan a tot arreu perquè heu dissenyat molt de les últimes mobilitzacions, el camp del Barça, la Via Catalana, aquelles cosetes, aquell símbol del que posen els mapes del Google i tal i qual, sí, que vam veure a tot arreu, tot això és feina vostra també. Sí, us heu dedicat a posar disseny al procés d'independència.
Correcte, vam començar l'any passat ja, quan vam establir els primers contactes de col·laboració, que al final tot això va sortir de les bases territorials, diguéssim, de lo que és l'Assemblea Nacional Catalana. Assemblea Nacional Catalana, suposo que vosaltres ho sabeu més que ningú, va començar d'una manera molt, molt, molt exagerada, se va multiplicar, se van crear les territorials i quan havies de dependre del secretariat, que era el nucli, diguéssim, dient territorials, tireu, que això és que hem començat d'una forma exagerada i algú ha de tirar, i les territorials sí que van ser una mica la gent que cadascú des de casa seva va començar a tirar, a mobilitzar la seva gent, etc. I precisament va ser de les territorials, una de les territorials més actives, ja no perquè siguem nosaltres, però ser les Garrigues.
Que estrany.
Que ens hi vam sumar una sèrie de gent que vam generar molt contingut que després des del nucli del secretariat se va aprofitar a nivell de campanyes, a nivell de històries trobades, bueno, material que no existia, que es va tenir que fer, i que es va anar xuclant, diguéssim, de cada territorial. Les Garrigues va ser una mica la banderada de tot això, i a partir d'aquí ja van començar a treballar de tu a tu amb la gent del secretariat, l'Assemblea Territorial de les Garrigues, amb la gent que estava a Barcelona. I a partir d'aquí vam començar a generar material. Nosaltres formem part de l'Assemblea Nacional de les Garrigues, les Garrigues Històriques. I...
Què és les Garrigues Històriques?
Les Garrigues Històriques... Això
no ho havia sentit dir mai.
No?
No.
Home, doncs són uns pobles que tradicionalment eren de les Garrigues, però el mestre, el Pau Vila, quan va fer la divisió allò territorial, que va fer aquelles preguntes, doncs hi va haver uns quants pobles que els va posar al Segrià. Però clar, si tu vas allà, diguéssim, són de tradició garriguenca. Llavors nosaltres, no per cap afany de res, però els considerem...
Expansió territorial.
Garriguencs.
D'acord. No havia sentit mai el concepte.
Les Garrigues crec que són 25 pobles.
Són 24 pobles. 24. I si sumem les Garrigues Històriques són 33.
33.
Val, d'acord.
Doncs això.
Sempre aprenem alguna cosa.
Un cop creat aquest vincle directe amb la gent de l'Assemblea, doncs qualsevol cosa que necessitàvem han dit... Els de les Garrigues, això són els tios que generen totes aquestes coses.
Quina impressió fa trobar-vos el vostre disseny al mig d'una mobilització històrica com per exemple és una... el Camp Nou o la Via o simplement no, ja no és vostre, ja té igual.
Sí, això ja és, jo penso que a nivell, l'exemple clar és el de l'any passat, aquest any, bueno, ja ho saps que és lo... però l'any passat no, ningú tenia clar què passaria a Barcelona el dia 11 de setembre.
Clar, hi havia moltes expectatives. El famós cartell aquell de la xiqueta aquella, sí, amb la senyera, és vostre ja aquell cartell.
Sí,
aquella és la Sandra, que és de...
És una, ah, sí? És de real?
Sí.
Ah, caram!
Li van fer les fotos.
Sí, perquè a més va ser una cosa ràpida. Una de les coses, uns problemes que teníem és que si nosaltres generàvem aquest material era perquè diuen, aquestos ho faran ràpid, de pressa, i ho faran com volem nosaltres.
Diu, per quan era això? Per ahir?
Per ahir.
Molt bé.
Vull dir, de fet, aquest cartell que es va fer l'any passat van sortir un seguit de propostes que es van proposar a nosaltres fins al punt que faltava un cap de setmana per començar-los a distribuir. I va sortir un creatiu a l'Assemblea Nacional Catalana, hi havia molta gent al secretariat, va sortir un que es dedicava a la creativitat i va dir que hi havia de ser una noia que havia de simbolitzar, i va haver molta polèmica amb el missatge que hi havia també, que era el de llibertat, i hi ha molta gent que després va preguntar per què no era independència, i es va començar, va tenir que sortir la Forcadell i tal. El cas és que va ser un cap de setmana com va fer aquest cartell. Busqueu una noia que pugui representar el símbol de la catalanitat, i el fons ho tenia molt marcat, i en un cap de setmana vam tirar, sí, i això va ajudar a que més endavant anéssim continuant fent coses. Van dir, aquests tios en un cap de setmana han sigut capaços, sí, de fer el que volíem, tira, seguim amb ells.
Però ara li heu donat a tota la nova campanya, diguem, que suposo que ja us han deixat més marxa, li heu donat molta intenció internauta, diguem així, no? És a dir,
el punt
aquest del Google, no sé què, l'heu... El cartell de l'any passat era més clàssic, era més, sí, més republicà, per dir-ho,
sí,
així.
Sí.
Ara és molt disseny 2.0.
Sí. Vam tirar per aquí. De fet, la idea ja venia una mica de les reunions que van tenir la gent de l'Assemblea, i nosaltres, més que crear, vam executar bastant. Ells tenien molt la idea de lo que van ser les banderoles que s'utilitzaven, el metro... Tenien molt clar què és el que s'havia d'anar a vendre, i aquesta gent són sobretot l'Ignasi Termes i el Ferran Civit, que són els que es van encarregar de la logística de la Via Catalana, i són la gent que es van moure sobretot per conèixer com havia anat amb el tema de la Via Bàltica, per exemple, o amb altres històries. Tenien molt clar el missatge que volien traure, i això ho vam aclarir un dia també. Tornarem a dir les Garrigues, aprofitarem el moment per dir Garrigues,
amb un dinar
que vam fer a...
El famós tros.
No.
El tros, els oients no ho saben, però és un lloc on fan bacanals, sí, gastronòmiques. Jo crec que he anat una vegada i vaig tardar com 5 dies en recuperar-me. De la cassola de tros.
La celebració de la independència, aquesta versió beta que fareu
tot,
dissabte,
doncs, mira,
això serà
bé.
El tros també?
Els oients saben que sí. El programa cada un l'emet a una hora, per tant dissabte, pot ser dissabte que ve o dissabte passat, a les Garrigues han muntat una beta de la celebració del dia de la independència, que a mi em fa un cert llullo, però ja ho he dit. Vale, seguiu.
Ah, sí?
Sí, no trobo que siga. Però bé, igual té. Feu.
Això comença, ara t'explicarem com va començar, Vicent, nosaltres ho hem dit ràpid. Sí. Això comença amb un... arran de tot això que hem estat parlant amb la gent de l'Assemblea, clar, se creen uns vincles afectius amb molta gent del secretariat, etc. I aquesta història comença amb... Quin dia fem un dinar a les Garrigues? Home, quan vulgueu, anem a fer un dinar i tal. A les Garrigues, i entrem amb el tema d'Entaviana, entrem amb el tema de PGM, és el col·lectiu que al final tots som nosaltres, sempre som els mateixos, que fa aquests muntatges, tenim algun vídeo en YouTube, que muntem festes en plan molt lúdic, molt de passar-se-ho bé i tal. I...
MPG vol dir muntadors de pollastres grossos.
Correcte.
Sí. MPG és... Management.
I des del secretari van dir, i per què no el mateix fer el dinar, per què no muntem alguna cosa així? Dic, pues som-hi, pensem alguna coseta. Un dels membres de l'MPG va tenir la brillant idea de dir, per què no fem un assaig general del que serà el dia de la independència, perquè no ens, clar, pensar que som un país de 300 anys de derrotes, bàsicament.
Plan de contingència, no?
Correcte. Dic, això, el tema de celebrar, ho tenim fatal, el tema de celebrar. A l'hora de celebrar la independència, que hauríem de fer una beta, una versió beta, jugant amb el tema de la terminologia de informàtica, que ens va a nosaltres, vam crear això. I això és el primer que va sortir. Nosaltres vam començar a treballar amb això a partir del nom, perquè ens va fer molta gràcia. Versió beta. Ha sigut quan a poques setmanes de FES, el dia 23, que serà aquest dissabte, que hem tingut que mirar a veure com ho podíem fer. Llavors va aparèixer el senyor Xavi Pastor, que va afegir la seva cullerada, la seva dosi, que va dir, diu, el que faria falta amb això també és important és fer una fira per a ex-independentistes. Són gent que ha invertit al llarg de la seva vida moltes hores, molt temps, al tema de la independència, que el dia que siguem independents no sabrà què fem aquestes hores. I hem creat la fira Aficionàlia. La fira aficional és una fira d'aficions que intentarà cobrir les necessitats d'aquest perfil de gent. Que això us ho podrà explicar millor el Xavi.
No, bueno, és això. Això forma part tot del xou. És a dir, jo vaig fer la reflexió aquesta, clar, quan siguem independents tota aquesta gent, Ferran Civi, tots aquests de l'Assemblea, clar, totes les hores que hi estan dedicant, reunions, ara enganxo cartells, ara faig reunió aquí, ara, clar, dius, hòstia, aquesta gent es trobaran que tindran un munt d'hores a la setmana, no sabran què fer. Llavors, doncs, bueno, els hem muntat una fira on hi haurà tot unes mostres de gent, d'aficions reals, diguem, amb tallers, amb demostracions, i allà es podrà, doncs, des d'aprendre a jugar a la botifarra, a fer el vermut,
a fer hort,
exacte, hi haurà una persona que explicarà com fer hort, vaja, no sé, hi ha un 25 parades, clar, doncs, perquè aquesta gent puguin trobar, no, ara una mica el temps, com omplir aquest temps, no? És aquesta la idea.
Sí, perdó, estem parlant de temps. Una de les coses que a vegades es venen de Silicon Valley, sobretot de les grans empreses com, jo que sé, Google, no? El Googleplex, a la seu de Google, l'empresa, no sé, dona un 20% o diu que un 20% de l'horari dels treballadors s'ha de dedicar, doncs, a algunes altres coses perquè siguin creatius. Jo tinc la impressió, sempre he sospitat, que en Taviana, el Silicon Pagès, també feu això.
No, ells tenen el 80% per ser creatius.
No,
i de tant en tant treballen.
No, però per exemple, ara que estàvem parlant abans amb el cas de l'assemblea que al final és voluntari, absolutament, les hores que invertim sí que són hores que al final acabi assumint la mateixa empresa i ja entraríem en aquest 20%, i no sé si en determinats moments ha anat inclús a més, no? Però al final això és una aposta que fa l'empresa, perquè al final l'empresa són persones, i són persones que tenim unes inquietuds i tenim una ideologia, i a partir d'aquí al final és una opció, s'agafa una opció. Aquesta empresa, aquestes 20 hores que possiblement, com deies tu, poden dedicar a fer obra social, a pensar noves bogeries que puguin sorgir, hi ha molt d'aquest temps que els últims dos anys amb l'assemblea els hem dedicat a això, altruistament hem dit, creiem que nosaltres hi hem de ser, i si podem aportar la nostra granet de sorra, l'aportarem, i nosaltres ho hem fet.
Però també hem fet amb altres fets, com les infografies, no?
Correcte.
El fet de, no sé, quan surt un estudi del baròmetre...
Vau fer una amb l'Alís Castro fa molt
vam
poc.
Vam fer ara poc una amb l'Alís Castro. No sé, també és una manera que hem trobat de... Vaja, de difondre missatges de manera molt, molt senzilla, no? Quan el baròmetre de la comunicació o la plataforma presenten un document de 200 planes, clar, si ets capaç de treure els 10 punts bàsics, presentar-los de manera visual, jo crec que entra molt més bé. És a dir, ens quedem potser una mica amb la síntesi, no? Però... és una manera molt... Això es va inventar, bueno, està inventat fa mil anys, però sembla que ara mira de revifar, no?
Jo no ho he dit abans, però ho he de dir. Com sabeu, jo he tingut molta sort en el tema aquest de les independències. N'he viscut 7 en directe.
Sí, sí.
I mai he vist una celebració. Mai. Ningú ho celebra, eh? Per tant, això és un tema que hauríeu de pensar amb la beta aquesta.
Tu sempre dius que se'n van a dormir, no? Se'n van a dormir.
Se'n van a dormir i tal, sí, i qual. Sí, sí. Per tant, ja en parlarem. Quan acabem ja en parlarem. Ja. I encara em tocarà anar a fer una conferència a la fira aquesta i explicar què passa a la nit de la independència, que ningú dorm, que tothom dorm.
De tota manera, no patiu, perquè hem previst un espai de descompressió, diguem, que la gent... Si li agafen mal de caps o palpitacions o alguna cosa, l'estar independent, diguéssim, poden tornar cap dins el que és una mena d'iglú, i allà encara hi haurà aire d'abans, no? De quan érem un país ocupat.
Jo em sembla que és això que estem explicant. Els qui, per cert, els qui escolteu el programa encara abans de dissabte 23, heu dit, perquè els que ho escolteu després ja haurà passat, i tingueu ganes, simplement heu d'anar a les Borges Blanques, no cal res més, i allà estarà muntat. Sí, sí, sí.
Sobretot que quedi clar que és una diada festiva i tot això és una excusa.
És una, diguem, una macrobroma divertida i amb intencionalitat, com totes les coses.
Sí, sí, que... pensant que és allà de l'Orson Welles.
No, escolta, com us aparegui per allà Antena 3 o Telecinco, podem tindre una cosa, pot ser divertit.
Podem riure, sí.
Sí, sí, sí. De fet, un dels detalls que hem tingut...
Citeu-los a les 8 del matí.
Un dels detalls que hem tingut a l'hora de muntar tot això, som molta gent muntant aquesta història, que sí que és en clau festiva i en clau de passar-nos-ho bé i tal, però pel tema, tot i que és festiu, no hi ha ganes per a res de fer-hi cap tipus de sensibilitat, i al final el que volem és passar-nos-ho bé, i ens hem ficat com a prova, que tothom ho tingui gravat a foc al cap, qualsevol de les persones que participa tot això, hem de dir, amb qualsevol cosa que feu, heu d'imaginar-vos que hi ha una càmera d'intereconomia gravant-vos directament. Val? No, però és que és una forma que anirà bastant bé per no entrar en determinats temes que puguin suscitar polèmiques absurdes. Hi haurà gent de l'Assemblea, de la Secretaria Nacional, i amb això sí que hem de tenir bastant de cura.
Molt bé, doncs ens n'ha anat l'hora de l'internauta, un internauta fantàstic, perquè sempre és un enorme plaer, ja ho sabeu, parlar amb la gent d'Antaviana, amb el Xavi, i el Xavi, sabeu que per nosaltres... Tenir-vos a l'internauta, que ja us hem tingut moltes vegades, sí. Sempre és un honor i estem molt agraïts per l'enorme feina que feu. Gràcies per la feina que feu, per haver compartit també aquesta hora, que ho passeu molt bé en la festa beta aquesta, i que us divertiu molt i celebreu tot el
ja
que
vulgueu. No celebrarem gaire.
Celebreu tot el que vulgueu celebrar, per mi.
Segur que ens vindrà algú i dirà, per tal us va dir que
per
això...
Per mi no us preocupeu, per mi no us preocupeu. Martí Crespo, ens tornarem a veure la setmana vinent, com sempre. Joan Jofre, ens inventaràs alguna cosa estranya per la setmana que ve? Ja sí, tens alguna idea?
Tornem a parlar del wifi.
Ah, d'allò de com no té el pirateig i no com sí que té el pirateig.
No, com fer-lo arribar quan necessites expandir-lo que no t'arriba.
Ah, tot allò de les patates xips i els pots i totes aquelles històries.
Pots de Pringles, eren...
Això encara funciona?
Bé, l'origen era que dins del pot hi havia una mica d'alumini, si hi ha alumini dins del pot encara deu seguir funcionant.
Bé, en fi, tecnologia casolana al servei de la comunicació amb Joan Jofre la setmana vinent. A tots els oients, tant del podcast com de les ràdios, moltes gràcies per ser-hi també aquí. Com sabeu, cada setmana acabem amb aquestes cançons que es graven a l'Espai VilaWeb en acústic, en aquest cas en Guillemino, que ha gravat una cançó que es diu Verd, Verd, Verd. Les podeu sentir totes a www.vilaweb.tv i també, com ja sabeu sempre, les 24 hores del dia, tota la informació del país i del món. Dissabte parlarem de la Festa Beta, aquesta de celebració de la independència, a vilaweb.cat. Fins la setmana vinent, moltes gràcies per tot.
Verd, Verd, Verd! Juan! Verd, 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 ja és hora que maduris. Groc, 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 cuita que t'arriba la tardor. Perquè m'agrada fer les coses a poc, perquè m'agrada. Crec que avui sense cafè no puc. Marró, marró, ben gros, darrere l'altre que sóc jo. Perquè m'agrada una mica d'això, una mica d'allò. Perquè m'agrada. Esperant-te, imaginant-te, el primer que passa pel cap és el millor. Acotxant-te, abrigant-te, adormint-te, altre cop em fas ballar el teu so, destrossant tot el que se't posa per davant, alimentant-te en els més m'acabo jo suplicant-te a tu, fent-te forta, enfadant-nos, ja n'hi ha prou d'aquest color. Tot és gris, i aquest només que rima amb quelcom ben trist, vermell aquell que es fa estimar, en tindré per avui i en guardem per demà. Negre, ben negre, ben negre és el futur i el present. Blanc sobre blanc, sobre els blancs plens de bitllets molt grans. Perquè no m'agrada fer cap mena d'assaig, fer cap mena de plans. Perquè no m'agrada. Negre ben negre és blanc sol.